fent pressió. És normal amb la gent del món de l'espectacle.
Hi ha hagut diverses reaccions també a aquesta mort de Ventura Pons. El cineasta, per exemple, Isona Passola, l'expresidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, que deia: avui ens deixa Ventura Pons, cineasta prolífic i compromès en el redreçament d'una cinematografia catalana i en català. Exhibidor dels Cinemes Texas de Barcelona, ara el reobert Espai Texas, gaudí d'honor de l'Acadèmia de Cinema Català, com ho dèiem. Adeu, Ventura, gràcies, descansi en pau.
Aquí, almenys al Versions, hem assabentat de la mort de Ventura Pons amb un informació que ha publicat a Twitter Toni Vall, a qui saludo a aquesta hora de la tarda. Toni, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Bueno, doncs una mica així sorpresos per la notícia aquesta tarda de la mort de Ventura Pons. Abans ho comentava, no? Jo recordo una època de la seva vida professional que pràcticament feia una pel·lícula per any. Era d'una producció brutal, la de Ventura Pons, i totes en català.
Sí, ell, bueno, d'aquí va sortir tota aquella broma de li deien que era el Woody Allen català, no?
Exacte.
Una mica de,
sí, sí.
Una mica de, bueno, la comparació no sé si és gaire exacta, però bueno, ell també s'ho prenia amb sentit de l'humor perquè en tenia molt, i sí, sí, va fer moltes pel·lícules, va entrar des de, jo diria que des de el Perquè tot plegat, que va ser com un punt d'inflexió molt, molt important a la seva vida, a la seva carrera i a la seva vida, va agafar una embranzida molt gran amb el tema aquest, sobretot de les adaptacions literàries, no?, d'obres de teatre, sobretot obres de teatre i algunes novel·les també d'autors catalans al cinema, i en va fer, no sé si la xifra és bastant tremenda, no?, fa 30 anys va fer gairebé 30 pel·lícules, una cosa així molt, molt, molt important, no?, de fer, i també durant alguns anys, no?, el concepte de cinema català i Ventura Pons també anaven molt, molt units, no?, molt agermanats.
És el que deies, no?, Ventura Pons, cinema català, no sé fins a quin punt se li ha d'agrair tot el llegat i tota la feina que va fer Ventura Pons pel cinema català, ara que es qüestiona tant de si una pel·lícula és en català o no és en català. Ventura Pons sempre feia la producció i tirava endavant els seus projectes en català.
Jo crec que de totes les pel·lícules que va rodar, des de l'any 78 o 79, que és la primera, fins fa res, dos o tres anys que va fer l'última, jo crec que gairebé totes són en català. Potser excepte aquella que va fer Foot of Love, que era anglès, però rodada a Catalunya i tal, però vull dir que sí, que sí, que ell ho tenia claríssim, vaja, no ho va dubtar mai. Això de la llengua per ell era un... era una cosa absolutament innegociable, sempre en català. Sí, sí. Això, evidentment, ha cimentat algunes bases importants, i també ell també algunes vegades explicava que també se sentia una mica sol, no?, i una mica que aquí també hem de dir, algunes de les seves pel·lícules no és capaç que hagin de passar la història tampoc, però n'hi ha algunes altres que sí que realment li van sortir francament rodones, però diguéssim que aquí el conjunt és el que compta, no?, el conjunt d'una obra sòlida i d'una obra, com ell explicava en aquests talls que acabeu de passar, no?, per ell el cinema era com la vida, no?, i si no ho feia les pel·lícules és que no les pel·lícules que ell volia no podia viure. Era així d'exagerat també ell.
Què digues que li agradava més retratar, més filmar? Què és el que més li agradava dels seus projectes?
Home, ell sempre es fixava en materials literaris o materials originals, que també va fer guions originals, no?, sobretot que les seves pel·lícules dels anys 80, doncs recordem aquelles Mary Pili i aquestes històries, doncs eren guions originals seus, i també cap a la part final també n'hi havia algun. Ell el que el feia vibrar era explicar com som, no?, i com les relacions entre les persones, i les relacions no només amoroses, no?, també, sinó també l'amistat, la dependència, els pares i els fills. Això també a mi l'interessava molt, si no recordem també el llegat que deixem en aquest món, per exemple, quan va fixar-se en Betty Jornet i en actrius, per exemple, o en Amic Amat, que són pel·lícules sobre què deixem escrit, què deixem fet, què ens sobreviurà a nosaltres, no? Són històries que moltes vegades tenen aquest component, també les relacions sentimentals, no?, les relacions entre les parelles heterosexuals i homosexuals, no? va treballar molt també en aquest sentit, i era una varietat temàtica realment interessant, realment prolífica, perquè va dirigir moltíssim, com dèiem.
Toni, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
No, a vosaltres, i un brindis per l'aventura.
I tant, encara el recordo, fi, els cops que venia tant a Catalunya Ràdio com aquí a RAC1 a parlar de les seves pel·lícules.
Era una persona que tenia el seu geni, tenia la seva, el seu ego, també, per què no dir-ho, però era una persona extremadament amable, extremadament parladora, un gran entrevistat, grandíssim entrevistat. Les vegades que el vaig poder entrevistar va ser supergenerós en totes les respostes, en tot, explicava bé. Tenia el seu geni també, tenia els seus rampells, però era una persona fantàstica, sí.
Toni Vall, moltíssimes gràcies.
A tu, que vagi molt bé.
Deixem-me saludar també a aquesta hora a l'actriu Mercè Pons. Mercè, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, Mercè Pons ha treballat també amb Ventura Pons. La pregunta, la primera qüestió és quin va ser el primer treball i com vas conèixer Ventura Pons? Com va anar aquest primer contacte?
Ui, el primer... Em sembla que el primer contacte no és de feina, perquè érem veïns, a més a més.
Ah,
sí. I ens deien Pons, i es veu ell sempre jugava amb això que eren parents, perquè ho va buscar i sí que érem una mica parents.
Ah, sí?
Sí, i, sí, sí. I bé, vam conèixer-nos a través d'amics comuns i després vaig començar a treballar amb ell i bueno, llavors va ser un no parar, perquè sempre em tenia en compte, pensava en mi i bé. N'he fet unes quantes, sí.
Sí, sí. Ara hi ha la possibilitat de caure en l'error que et digui alguna que no és, però diria que Carícies, Amor Idiota, sí. La d'actrius, que aquí, aquesta sí. Pel·lícula, jo crec que deuria ser molt especial, ho dic pel amb qui vas treballar, amb,
sí.
Estem parlant de Rosa Maria Sardà, estem parlant de Núria Espert, estem parlant de l'Anna Gerant. Clar, és que el cartell és per recuperar aquesta pel·lícula avui mateix a TV3, no? No sé com ho veus, però
sí.
què va representar? Clar, és que dius però, tots aquests
mira,
noms i...
Casualment aquesta pel·lícula no s'ha vist mai a TV3.
Com?
I no sé ben bé, ell em va explicar, no sé ben bé el per què, quin és, però no s'ha passat mai a TV3. Per pactes aquests que jo em perdo, no desconec. Estaria bé que la passessin, sí. És una pel·lícula... Bueno, va ser molt... Això, com dius, és molt especial per mi. De totes les que vaig fer, va ser la més especial, és veritat. I bueno, mai li estaré prou agraïda de que m'hagués donat a mi aquest personatge, no?
Uh-huh.
Va ser un plaer i un luxe treballar amb elles i amb ell i tot. Tot ha sigut un molt gran record. I encara és una pel·lícula que s'aguanta, que ha envellit molt bé i bueno, quan va morir la Rosa Maria doncs la van passar i la vaig tornar a veure i està molt bé.
Doncs mira, que no la recuperi avui, que ja veig que hi ha una sí. plataforma que la té, que no me la recuperi aquest vespre.
Sí.
Res, volia preguntar, i ja per acabar, que no et vull molestar més, com era ell dirigint? Perquè hi ha directors que has de fer exactament el que... O sigui, fins i tot, per exemple, a veure, parlant clar, Pedro Almodóvar, ell et fa el que vol i aleshores tu, com a actor o actriu, has de fer el que ell t'acaba de fer i si no li acabes de fer, la cosa finalment acaba malament, no? Coneixem alguns casos. Ell dirigint, com era? Era fes tu l'escena o com ho feia això?
Clar, això és molt relatiu, perquè, és clar, jo només puc parlar de com era dirigint-me a mi. No?
Què vols dir, clar, que feia diferent a la resta?
Doncs clar,
ah, no, val.
Sí, segur. Jo crec que els directors no sempre dirigeixen igual a tots els actors, no ens relacionem sempre igual amb totes les persones, no? Clar, jo m'atreveixo a parlar només a mi va ser sempre molt... Ell sempre proposava, això sí, eh? Sempre deia el que volia, ho tenia molt clar, però també et deixava que t'ho proposessis i... el que li agradava molt és que quan trobaves el punt llavors millorar molt les tomes, no? Llavors quan ja ho tenies si es feia una altra toma era per millorar-ho, no? I era molt, bueno, molt engrescador, no? Treballar així molt, amb molta llibertat realment, sí.
Mercè Pons, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies, a
gràcies,
vosaltres.
Bona tarda.
Gràcies,
No, adéu. Al contrari, a tu. Gràcies. A les 6 de la tarda, 9 minuts, res, el nostre petit gra de sorra de les diferents converses que van tenir amb ell tant a Catalunya Ràdio com aquí a RAC1. Una persona que, bueno, tenia com un... com una, bueno, com una, quan et trobava o parlava amb tu, era molt de tu a tu. Converses que sempre vàrem tenir, recordo amb el senyor Marcelí, amb el Kim Jong-un, que es passava pel·lícules del, del Ventura Pons, senyor Virgili. Obre-li el micro,
si voleu obrir el micròfon, hasta per parlar.
Sí, sí, digui.
No, que sí, que la
veia. Recorda que ens va explicar que anava amb el tren i que veia les...
Sí, sí. I li agradava molt. Sí, sí, i el volia convidar, i el volia convidar al país per fer pel·lícules allà.
Sí, sí, ho recordo.
I va dir que no...
No va veure clar. No va veure clar.
I va fer bé.
Exacte. Són les 6 i 10 minuts. Saludem al Joan Torres. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
A banda de la mort de Ventura Pons, Quim Salvador, també hem de parlar de la Franz Beckenbauer, que, com dèiem, ha mort a la mateixa edat que Ventura Pons, 78 anys.
Doncs sí, ho hem sabut fa poca estona. Franz Beckenbauer, que ha mort als 78 anys, central elegant i efectiu amb bon toc de pilota i visió de joc, va ser el primer defensa en guanyar la pilota d'or, guardó que a més va aconseguir dues vegades, campió de 3 Copes d'Europa amb el Bayern, i amb la selecció alemanya va guanyar Eurocopa i Copa del Món, èxit que també va repetir com a seleccionador, considerat una de les llegendes del futbol mundial.
I més enllà de la mort de Franz Beckenbauer, com dèiem, el món de la cultura s'acomiada del cineasta Ventura Pons, que ha mort també als 78 anys. Segons el seu entorn, tenia una salut delicada. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, destaca que el país perd un gran cineasta i un referent indiscutible de l'audiovisual en català. L'Acadèmia del Cinema en Català també ha destacat que Ventura Pons ha sigut un referent de moltes generacions pel seu talent, la seva sensibilitat i la seva capacitat de connexió amb el públic. Precisament, l'exdirectora de l'Acadèmia, Isona Passola, ha volgut destacar la importància de la seva figura a RAC1.
De les 34 pel·lícules que va fer, les va fer totes en català, potser Ocanya, l'única que no, pel personatge. Va ser un home que va lluitar en català i en català, va ser molt prolífic. Quan jo estava presidenta de l'Acadèmia, el vaig proposar com a Premi Gaudí de l'any, el Premi Miquel de l'any. A més, acabava d'obrir el Cinema Texas i estava exhibint pel·lícules subtitulades en català amb molt èxit.
També acaba de parlar-ne el versió RAC1, Mercè Pons, l'actriu que va treballar amb Ventura Pons en diversos projectes com el Perquè de tot plegat, Actrius o Carícies.
Es veu, ell sempre jugava amb això que érem parents, perquè ho va buscar i sí que érem una mica parents.
Ah, sí?
Sí, i, sí, sí. I bé, vam conèixer-nos i a través d'amics comuns i després vaig començar a treballar amb ell i bueno, llavors va ser un no parar, perquè sempre em tenia en compte, pensava en mi i bé, n'he fet unes quantes, sí.
Entre els anys 60 i 70, Ventura Pons va dirigir diverses obres teatrals. Va fer el debut al món del cinema el 1977 amb el documental Ocaña, retrat intermitent, sobre la figura del pintor andalús José Pérez Ocaña. De la seva trajectòria destaquen altres pel·lícules que va dirigir durant els 80 i els 90, com El vicari d'Olot, La rossa del bar, Puta misèria o Què t'hi jugues, Mari Pili, entre d'altres. Un film fonamental en la seva carrera, com dèiem, era El perquè de tot plegat, el 1995, inspirat en el relats de Quim Monzó. En 40 anys de carrera, Ventura Pons va dirigir més de 30 pel·lícules. El cineasta va rebre la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de Cinema i el Premi Gaudí d'Honor. El Foment del Treball es posiciona en contra de la proposta del Ministeri de Sanitat de baixes automàtiques de 3 dies. La patronal assegura que si no es fa la revisió mèdica no hi ha cap tipus de cobertura jurídica que justifiqui el fet de no anar a la feina. Alguns sindicats com UGT també han dit que l'aplicació de la mesura seria complicada, ja que el sistema de baixes funciona a partir de la consulta mèdica inicial. Sanitat ha plantejat les baixes automàtiques de 3 dies per alleugerir, diu, la càrrega de feina dels metges en plena onada de contagis de virus respiratoris. També es mostra favorable estendre l'ús de la mascareta a hospitals i CAPs a tot l'Estat, cosa que ja apliquen Catalunya, el País Valencià i Múrcia. Algunes comunitats, però, com Navarra, el País Basc, Balears o Madrid, no volen fer-ho obligatori. Presó provisional sense fiança per l'home qui avui han detingut per haver assassinat presumptament la seva exparella a finals d'any al districte de Sant Martí de Barcelona. Des del principi, la policia sospitava que es tractava d'un crim masclista i després d'una setmana n'ha arrestat el presumpte assassí, un home de 31 anys. Ara el jutge l'envia a presó provisionalment. La víctima era una dona de 38 anys. Algú va avisar la policia que la trobarien morta en un pis. El cas continua sota secret de sumari. I ara repassem la resta de l'actualitat esportiva de nou amb el Quim Salvador.
D'aquí un quart d'hora, a 7:15, començarà el sorteig dels vuitens de final de la Copa del Rei, finalment amb l'Unionistes de Salamanca, de Primera Federació, al bombo, després que aquesta tarda ha eliminat el Villarreal a la tanda de penals, en l'eliminatòria que ahir es va haver d'ajornar per falta de llum. El sorteig tindrà dos representants catalans que seran el Barça i el Girona. I a Can Barça, Pedri ha pogut fer avui part de l'entrenament amb el grup i té opcions d'entrar a la convocatòria per jugar a la Supercopa d'Espanya a partir de dijous a l'Aràbia Saudita. Íñigo Martínez, en canvi, té una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra i s'estarà al voltant d'un mes de baixa.
I pel que fa al temps, la nit es presenta tan freda com l'anterior o fins i tot una mica més, amb glaçades fortes en moltes zones interiors i algunes de febles a la costa. De dia, l'ambient es mantindrà de rigorós hivern. De matinada i a primeres hores pot descarregar algun ruixat entre el Baix Maresme i el Barcelonès i abans del migdia en algun entorn del Montseny.
RAC 1. Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Gener del 39. Un home i la seva filla fugen d'una Barcelona bombardejada i comencen una travessia apassionant fins al Winnipeg, el vaixell de Neruda. Aquest gener, embarca't en un viatge ple d'esperança al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
Ja són aquí les rebaixes de Decathlon. Entre el 6 i el 18 de gener, no et perdis les millors ofertes a les nostres botigues, web i app. Comencem l'any amb descomptes de fins al 30% per a ajudar-te amb els teus propòsits d'any nou. Per què esperar per començar a practicar el teu esport preferit?
Estic venent casa meva i no me'n surto.
Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
RAC 1, tots som 1. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
L'Orquestra Simfònica del Vallès us ofereix aquest espai.
Un espai on saludem a aquesta hora, a les, quan passen dos minuts d'un quart de set, el músic i escriptor Ramon Jané.
Molt bona tarda.
Què tal?
Com ha anat tot el Nadal i molt tota bé. La cosa?
Bé.
Sí?
Sí. No tenim... Jo almenys no tinc massa queixes.
I els Reis o què?
Els Reis molt bé.
Sí, vaig anar a veure la cavalcada. Vaig quedar xop. Xop.
Sí. Jo vaig veure no a la cavalcada, sinó que vaig veure el Premi Nadal i el Premi Josep Pla. I vaig pensar, mira, aquest any li donen...
No.
A casa vam fer votacions.
No, pobre de mi.
Doncs estàvem convençuts,
però no, em van convidar, vaig pensar, mira, bé, sí, cap d'allò. I hi havia gent, tope de gent, i estava tothom allà,
Sí. Escolta, sí. I vaig veure la consellera, i vaig veure l'alcalde, i vaig veure...
Per cert, que volia veure l'alcalde, volia parlar amb l'alcalde. Sí, perquè... I això era l'endemà de la cavalcada.
Sí.
I perquè quan veia la cavalcada vaig pensar, hòstia, un dia em fotria gràcia ser rei. A qui s'ha de demanar això?
No pots ser rei, perquè el rei... No.
Vaya disbarat.
Tu no pots ser rei.
Jo voldria ser la papa de Roma. Però com s'ha tacut voler ser un rei?
No pots ser rei. Tu no pots ser rei.
Els reis són
arrels. I són magos, a més. I vostè no en té...
Per això avui he vingut a parlar de Reis.
Ah, molt bé.
Veus? Per això avui he vingut a parlar de Reis. Ja sabeu que hi ha una òpera de tot. Hi ha una òpera de Reis, també. Sí? Que segur que algun dia en vam parlar aquí. Una que es diu Amal and the Night Visitor, que és Amal i els visitants de la nit, que és una òpera que es va estrenar a la tele, perquè era... Sí, això es va estrenar... quan es va estrenar això, el 1961, a la tele...
Però sorprèn que una òpera s'estrenés.
Sí, perquè eren els americans, això, al segle XX, llavors havien descobert la tele i ho feien... Llavors les coses es feien per la tele, no es feien al teatre. I vam fer aquesta òpera, que segur que algun dia n'hem parlat però he pensat, ostres, què fem? Parlem d'això, que potser la gent ara ja està una miqueta massa embafada.
Aquí sempre hi ha de Reis
Max d'Orient.
Quin mal hi ha.
Estan
de tornada al Rei
sí,
Max.
Sí, que ara ja...
Pensa que en aquest programa parlo jo, o sigui, no et preocupis el que parlis.
Però he pensat que podríem parlar d'altres reis. De reis. Perquè quan estava jo veient la cavalcada vaig pensar, quants reis deu haver en el món de l'òpera? Llavors vaig començar a fer com un repàs mental i em van sortir 100, 200, 300, 400, 500 obres on hi surt,
on hi surten reis.
Algun rei, no? De fet, vaig començar a pensar hosti, reis de l'antiguitat, no? I vaig començar a pensar Alexandre el Gran, no? Sí, per exemple, Alexandre el Gran.
Sí.
I vaig començar, no? Rei dels macedonis, no? Sí. Que jo, home, que se'n va anar ja fins a la fi del món. Pensava que era la fi del món. Sí. I vaig començar a pensar i vaig començar a comptar, no? I vaig anar a casa, vaig agafar enciclopèdies, històries i llibres que tinc, i em van sortir fins a 70 òperes només d'Alexandre el Gran, on el protagonista és aquest home, no? I aleshores vaig començar a pensar amb altres, i vaig pensar, home, has de parlar d'aquests reis, no? Perquè a més alguns tenen...
Doncs sí que les monarquies generen,
home,
generen creativitat.
Adojo, però penseu,
més que les repúbliques, no?
Bastant més, sí. Bastant més, sí, sí, si més no, per la, no, per no. La, per les dates en què van ser fetes per aquestes per coses. Sí, perquè... Però vosaltres penseu, jo què sé, òperes on surtin reis o sars russos, però adojo, anglesos, adojo, escocesos, adojo, francesos,
adojo,
no vulguis més. O francs, per exemple, òperes on surt Carla Magna, no? Rei dels francs, del Sacre Imperi Romano Germànic. Bueno, per això, adojo.
Tots aquells reis tenien veu per fer aquestes... És curiós, també... Que bé, que una òpera no és cantar normal, vull dir que cantar...
Sí,
dir,
no, sí. És
difícil.
Sí, però en principi no sortia el...
No,
sí que
sortia,
el rei, sortia un senyor, que cantava.
Surt un senyor, que ara exacte. Això fa de mal dir, després del que he dit abans, però surt un senyor que fa de rei, que si
l'òpera, sí.
Sí, que si suecs, que si danès, reis castellans, adojo.
Què dius?
Sí. Reis aragonesos,
adojo.
Adojo.
Reis catalans.
Reis catalans, com diu vostè. Adojo. Reis espanyols. Adojo. I aleshores dic, bueno, va, comencem. Parlem d'alguns.
Ja
perquè hi ha alguns que tenen músiques tan famoses que dius, però això ho canta un rei? Dius, hosti, doncs això ho canta un rei. Ja, posem l'àudio número 3. Això ho canta el rei Xerxes, primer de Pèrsia.
Rei a Pèrsia?
Sí.
Mai un bandido.
No, ei, aquests, els de Pèrsia, aquests sí que manaven, de veritat,
home.
Aquests tallaven el bacallà, però va ser bé.
Mai un bandido.
Ja no va ser fins que va arribar Alexandre, que els va derrotar, però això, els grecs, els espartans, això eren gent que anaven darrere dels grecs, dels perses, com podien. De fet, aquest és aquell que surt a la peli de 300. Sabeu?
Ah, sí?
Sí, saps aquell que fa aquella fila tot gran i amb aquelles cadenes i tot allò? Doncs és això, és aquest home que canta això.
Deu ser la seva dona, però veus que és una dona.
Això
és una dona, la que canta, la dona.
Detrás d'un gran home sempre hi ha una gran mujer.
La Xerxa.
El que...
En lloc del Xerxe, la Xerxa.
El que va cantar el dia de l'estrena es deia Gaetano Majorano, a qui anomenaven Caffarielli, que era un dels grans castrats de l'època. Aquest era un home que tallava molt el bacallà. De fet, exigia sempre sortir a escena muntat a cavall.
Perquè van tallar el bacallà amb ell.
Molt bé. Aquí ha estat. Molt bé.
Sí, ha estat fi. Ha estat molt elegant.
Elegant.
Molt.
Molt.
Molt bé, sí. Sobretot per aquesta música. Fa molt per aquesta música,
molt,
el comentari
molt.
Seu.
Home, no sé. Ho trobo que sí.
Però això, aquest...
Mira.
contratenor, que és
el contratenor canta tan alt, o sigui, les notes tan agudes?
Sí, hi ha diferents tipus de contratenors, hi ha contratenors alts, contratenors mezzosoprans, contratenors sopranistes, hi ha diferents, no? En realitat són gent que té més o menys veu de baríton, i que quan canta de falset doncs tenen aquesta veu. En aquest cas és el que canta aquí és Franco Fagioli, que és un contratenor argentí. Uh-huh. Em sembla que és del nord d'Argentina, de Tucumán. Això és allò que es coneix com el largo de Händel, que en realitat no és un largo, és un largueto, i això ja estic fart de sentir el largo de Händel, que no és cap largo, és un largueto, i és el rei Xerxes que tot just començar l'òpera, com dic, que Fariello sempre exigia ahir sortir i cantar a cavall una òpera, com una ària com Déu mana, perquè diguéssim, home, que bé canta aquest home, no? Doncs només començar l'òpera, comença amb aquesta ària, i el que Fariello, doncs, cantava això amb gran èxit. Que, per cert, l'única cosa que canta és ombra mai fudi vegetabile cara d'amabile suave piu. És a dir, surt, està al costat d'un plataner, d'un arbre, i diu que bé que s'està a l'ombra d'aquest arbre.
Això és el que diu la cançó?
Sí. Quina caqueta de lletra, no? Perdona.
Bueno, escolteu, a veure.
Aviam.
Si ho hem d'anar jo tot, si ho hem d'anar criticant tot...
No, la música és molt bonica. Estic conforme.
La
amb una música
no està treballada. Exacte,
és una música preciosa així, jo pensava que parlava d'una cosa angelical.
Sublim.
A vegades, aviam, un moment.
És que no es pot explicar una bestiesa d'aquesta amb una música així.
Moment. A vegades, l'ombra d'un plataner pot ser angelical. Això vagi per endavant. I per una altra, ja he explicat que aquí
a Barcelona, aquí del que es tractava, al mes de juny ja cauen les fulles.
Aquí del que es tractava és que sortís el Cafariello i cantés. El que és igual, que fos bonic perquè ell és Lluís. Bé, sigui com sigui, que això que tothom coneix ho canta un rei. Després vaig estar repassant altres reis.
A veure,
reis de l'antiguitat, reis no sé què, tapa. Reis emperadors de Roma. A dojo.
Home, els que vulguis, no te'ls acabaràs.
I aleshores, vull parlar d'un que no va ser rei.
No, és veritat.
Però que volia ser rei.
Encara era la república.
Encara era la república. Va ser cònsul. Però,
el senyor Marcelí
va ser cònsul, amb Pompeu, però, que era el seu gran rival, però no va arribar a ser rei, però el van pelar.
El van pelar
perquè va dir, aquest vol ser rex?
Son fill.
Què? Hi havia una conxorxa, hi havia el seu fill. Juli César.
Va ser emperador.
No!
Què va ser?
Penseu que l'imperi... això vostè, senyor...
L'imperi comença amb l'August.
Si comença amb Octavi August...
Bueno, doncs l'emperador va ser...
Cònsul.
Cònsul. És el màxim.
Però exercia com un dictador.
Per això va haver una conxorxa del Senat i van dir... aquest tio se li està anant la pinça. Per això sembla que...
Però allà a Roma els pelaven un rei a l'altre.
Sí, el van pelar...
A la que arribam a Nadal... Pam.
Tu has de pensar que hi ha emperadors que duren un mes, eh?
Sí, vull dir que el que he llegit duraven pocs.
El van pelar l'any 44 abans de Crist i l'imperi hauria començar, no ho sé ara, parlo de memòria, hauria començar el 25, 26...
El que arribava a dalt, de seguida li generava...
Bé, doncs
va arreglar el calendari.
Sí.
Juli César va arreglar el calendari.
Sí. Precisament, el seu gran oponent... que era Pompeu, quan el van pelar a l'entrada del Senat...
No, Pompeu Fabra, un altre
Pompeu. No, Pompeu, sí.
Quan el van
pelar... Pompeyo.
Pompeyo en castellano.
Quan el van pelar... Quan el van pelar a l'entrada del Senat, precisament, va anar a patar els peus
de
l'estàtua de Pompeu.
De Pompeu.
Que era el seu rival. I us vull posar precisament... una òpera de Händel, també, que es diu Julio Cesare in Egitto, que és les tropes de Juli César perseguint les tropes de Pompeu i derrotant les tropes de Pompeu. I ell cantant l'ària del primer acte, que es diu Empio dirotu sei, és a dir, dirigint-se al seu gran rival, a Pompeu, dir, jo diré que tu ets una mala persona. I aleshores és un moment en què Juli César està emprenyat i canta d'aquesta manera. Oh,
ja es veu que està emprenyat.
Bueno, ja l'han capat aquest també, no? O no?
També és un altre contratenor, sí.
Ah, sí. Jo pensava que feia la broma perquè pensava que era una dona i volia fer la broma.
Bueno, de Juli César ja deien...
Què deien?
Que tal ni venia...
Sí, carn i peix, carn i peix.
Exacte.
Carn i peix, sí, sí.
Bueno, més opcions, no?
Bisexual, no?
Més oportunitats. Sí.
Ho deien.
Això ho va cantar, el dia de l'estrena ho va cantar Francesco Bernardi, a qui acomanaven...
Tens més possibilitats tu, ara, que ell. Perquè hi ha més població, hi ha més homes ara que abans homes i dones. Mira-te la dada.
Bé, estava dient que això ho va cantar Francesco Bernardi el dia de l'estrena, que era, es feia anomenar Senesino. Ja sabeu que tots els castrats tenien un sobrenom. Es deia Senesino, que era el castrat preferit de la companyia de Händel, i li va escriure això doncs, per a ell. Què diu?
Preciós.
Diu, empio direu des tu sei, sei tutto crudeltà, ets un ésser cruel, no? Bé, més cosetes,
més reis.
Reis que molen. Reis que molen. Per exemple, els reis llegendaris, no? I de reis llegendaris, quin rei hi ha més llegendari que tothom coneix? El rei...
Artús.
També es pot dir Artús, no?
Sí, no, no. No, és que com s'hauria de dir?
No és Artur.
No, s'ha de dir Artús.
L'autèntic, el primer nom...
Artús.
En català és Artús.
De fet, ara que hi penso... Ara m'equivocaré perquè ho diré de memòria. Però ara que hi penso, més enllà de l'obra del rei Artús que vull parlar ara, hi ha una sarsuela d'Amadeu Vives, que va ser la primera obra teatral que va fer Amadeu Vives, que es va estrenar al Teatre Novetats de Barcelona a l'any 1897, diria. Pots buscar, Marta, sisplau?
Busco.
Gràcies. I va ser la seva primera obra teatral i era una sarsuela sobre el rei Artús. I va ser una obra de tant d'èxit que...
Que no s'ha fet mai més.
Ara explicarem per què no s'ha fet mai més, també. Però ara sí que es podria tornar a fer. Ara explicarem que es podria tornar a fer.
Els senyors del Liceu els hi vingués de gust fer alguna òpera en català.
Això aquesta s'hauria de fer. Per què? Perquè aquesta òpera s'havia perdut, però ara fa 3 o 4 anys va tornar a aparèixer la partitura original amb tot el material d'orquestra i amb tot el llibret.
Sí, sí, 1897,
doncs,
ho has recordat perfecte.
Vale, doncs, molt bé, mira, molt d'això.
Amb llibret de Sebastià Trullol.
Sebastià Trullol, oi?
Sí, llibret exacte.
de Sebastià Trullol, exacte. I el llibret també ha aparegut sencer, perquè això ho tenia una família, que és la família, eren els hereus de la família que li va comprar l'òpera a Amadeu Vives, perquè Amadeu Vives no tenia ni un duro, em sembla que s'havia acabat de casar i havia tingut la seva primera criatura, i no tenia ni un duro, i va venir aquesta família, i em sembla que li va pagar 1.000 duros... O sigui, 5.000 pessetes, no? 1.000 duros.
Què?
1.000 duros per l'òpera. I l'Amadeu Vives es va vendre l'òpera en aquesta gent per poder tenir algun ral. I amb aquests calés va agafar i se'n va anar a Madrid.
I què va fer la família amb l'òpera?
Em sembla que em consta que va intentar fer-la representar a diferents ciutats d'Europa sense cap èxit. És a dir, que des de que aquesta òpera es va estrenar al Novetats de Barcelona, no s'ha fet mai més a la vida.
Imagina't.
I va ser una obra que va tenir molt èxit en el seu moment... I potser ha arribat el moment, o potser seria una bona pensada fer-la.
I tant.
Perquè jo no tinc ni idea de com és, ningú sap com és.
I ara, i vostè ho sap més bé que jo, hi ha un munt d'òperes catalanes...
Sí, que també convidaria
que també només s'han fet una vegada sol, i ja està.
La farem vostè i jo, aquesta òpera. Ja la farem vostè i jo, sí.
Ah, bueno, jo tinc molt bona veu,
Jo també, Bueno, crec.
Què és el que, del món de l'òpera, si ara jo li preguntés què és el que més l'enganxa, més li agrada, què li apropa a vostè a l'òpera?
Bueno, que... Els micròfonos.
Els que es posen a dins de la gola.
No es veuen, tu. Estan molt ben posats. El tio que els posa, perquè a la tele sempre es veuen
la pizza.
Sí, sí, sí,
la pizza, a vegades hi posen aquí el cabell i es veu, també.
Sí, sí, sí.
Sempre s'acaba veient.
I a l'òpera no, no es veuen. No,
i mai els hi cauen ni res.
Mai.
Mai. I mai he vist que falli els micros.
Mai, és
veritat. Comparats amb els megàfons de la festa major dels pobles, això és abismal, eh?
Que hi ha aquells acoplaments, eh?
Mare Déu. Ni acoplaments ni res. I sempre fixa una cosa. Fins i tot els millors concerts, la primera cançó sona malament, perquè han d'acabar de regular els micros.
Sí, sí que és cert.
Amb l'òpera no. La primera cançó ja, pam, clavat.
Bé. Està ben vist, eh?
Sí.
Home, està ben vist. Ha estat magnífic.
Està ben vist.
Només això, només t'ho pot explicar una eminència.
No, no, clar, perquè sí, el tenim aquí que,
sí, sí, sí,
que
sí,
habitualment, al programa.
Bé, dit tot això, que, aquest rotllo que hem fotut d'Amadeu Vives, però que em sembla que val la pena dir-ho. L'òpera que jo havia escollit és una àrea molt desconeguda, però que em sembla una àrea molt curiosa i que és d'una òpera que es diu El rei Artús, però de Henry Purcell. És una òpera de l'any 1691, imagineu si fa dies d'això.
Sí, quatre dies.
I és un moment del segon acte en què el Cupid, o sigui, el Eros, el déu de l'amor, desvetlla a l'hivern el geni del fred, que en realitat és el propi rei Artús. I aleshores el fred, el rei Artús, que és el fred, que està congelat, canta una ària...
De fred.
De fred, en què el que intenta fer la veu és imitar que està tremolant de fred.
El que passarà aquesta matinada mateix.
Aleshores, escoltem l'ària i aviam si som capaços
si d'entendre.
Perquè veureu que hi va cantant i va com repetint
I
les paraules. Com,
ens anirà agafant fred.
Si més no era la intenció de Henry Purcell.
Bueno,
això era l'any 1691. Ara, com sonarà això el 2024, som-hi. Un moment, para un moment.
Para.
Només els violins, ja veureu que els violins no fan ta, 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 sinó que els violins fan para, 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 para.
Sí.
Els violins intenten també tremolar, eh? Som-hi. Comença a cantar a Artús i li diu al rei Cupid o al déu Cupid: qui ets tu que tens aquest poder que vens des de baix, em fas aixecar i jo em desvello lentament de la meva nit a la neu eterna, estic rígid pel fred. I comença a cantar. Som-hi.
What are the who from on below, past made me rise and willingly and slow.
Per repetir les paraules, és slow, perquè tremola. Cordes segueixen tremolant per sota.
Això ens ha de produir fred, eh?
Aquí m'he de dir el que he dit, perquè aquí falla el so. Se sent intermitent, eh?
Sí, sí.
Segle XVII, eh? Segle XVII, eh?
És curiós, això.
Que gairebé no em puc moure. Gairebé no puc respirar. I diu, deixa'm que em torni a refredar. Let me. Mireu com diu, let me. Deixa'm. Freeze, again. Deixa'm tornar-me a congelar una altra vegada. Perquè s'està congelant. És el geni de l'hivern, es diu el geni del fred.
Falta la percussió hauria de fer... Achís!
Jesús.
Que aquesta ària, aquest paper d'Artús el pot cantar o bé un baix, com és el cas, un baríton, o bé un contratenor, és a dir, algú que pugui fer les dues veus. I de fet us he portat aquest cantant, que és un nano molt jove, que és, em sembla que és d'ascendència cubana i francesa,
no,
que canta indistintament com a baríton, amb aquesta veu que heu escoltat ara, sí. Però també com a contratenor.
Ah,
canta de les dues coses.
Bé,
aleshores, l'última òpera que us he portat d'un rei, he pensat, bé, a parlar d'un rei d'aquí, no? Parlat, va, doncs, quin rei?
Jaume primer?
Home, Jaume primer,
és el que toca.
El rei.
Perquè és el rei, no? Jaume primer, el conqueridor, que va néixer a Montpeller a l'any 1208, que va morir a Alzira l'any 1276 i que està enterrat al monestir de
Poblet.
Molt bé, molt bé.
I van trobar dos caps.
Van trobar dos caps.
Sí, però el que li anava a dir, dic, no sabem ben bé...
Com va anar.
Exacte, com és que tenen
dos caps. Molt bé, doncs aquí hi ha una òpera... Hi ha una òpera sobre aquest senyor, sí. Hi ha una òpera sobre aquest senyor, no sé si era d'això, però Bicèfil. El que sí tenia...
Era ros, es veu que era molt ros.
El que sí tenia, que ho explicarem ara...
Sí.
Aviam. Tota aquesta òpera de Jaume I, el conqueridor, o el conquistador, que és com es diu l'òpera, l'òpera es diu Don Jaume, el conquistador, ve d'una gatada d'en Pitarra.
Ui, aferra-t'hi.
Aquesta, bé, ja sabeu el que era una gatada, no? El Pitarra feia aquestes gatades.
Es
reunia amb la seva... amb els seus amics, sí, i aleshores organitzaven balls, organitzaven tal, i organitzaven les seves històries, no? Sembla ser que amb els seus amics van decidir una tarda aviam qui feia la bestiesa més grossa sobre Jaume I.
I ell la va fer.
Van dir, aviam, en una tarda s'ha de fer, eh? Van dir, aviam aquesta tarda, qui aquesta tarda té els d'allò de fer la bestiesa més grossa, més irreverent, més obscena... Obscena, i més d'allò, que deia el meu pare, que hi pugui haver.
Ara era doner, eh?
Sí.
Jaume primer...
La qüestió...
Sí.
Bueno, clar, va tenir fills de dojo. Em sembla que va tenir... 15 fills, diguéssim...
Correctes.
Això.
15, eh?
Correctes.
Sí, i...
em sembla que amb la primera va tenir dos, em sembla, després va venir la segona, que era Violant d'Hongria, i la primera la va deixar, perquè o la tercera, perquè no, tenia lepra, la tercera, i la va deixar, però després, a part, va tenir... Jo, amant...
Tantes de passessin.
Tantes de que passessin i tantes amants i fills de dojo, no? La qüestió és que en Pitarra i la seva colla van decidir nosaltres destrossarem la figura de Jaume. Perquè, clar, Jaume en aquell moment venia de la... Era com un referent del romanticisme, de la Renaixença, era com buscar un referent de la cosa, de la nació catalana, oi?
I per era... que va fer aquella poesia que dorm amb el pi de les tres branques.
Exactament. I aleshores...
No em consta de deixar-me.
I aleshores...
No li consta, vostè.
I aleshores...
No, però vostè sí li consta aquesta vegada.
Sí, jo tinc hi ha un paper que ho posa. A casa tenim un paper que ho posa.
Ah, li costa d'aquesta manera.
La qüestió és que mentre Verdaguer feia tot això, i la Renaixença, i era el referent, aquesta cosa, aquesta figura, doncs en Pitarra va dir, això ens en fotrem, però ben fotut, no? I aleshores van escriure aquesta gatada, que no es va arribar a representar mai. Sembla ser que només es va representar l'any 1862 al cinquè pis del carrer Escudellers, que aquest grup d'amics tenien. Llavors allà fotien les seves històries.
I ja es van trobar?
M'hauria encantat estar allà i veure tot aquells merders que fotien aquesta gent. Bé, la qüestió és que l'any 1978 la Trinca va fer una òpera d'això, sobre el text d'en Pitarra.
Home.
Van adaptar el text d'en Pitarra i van fer una òpera on canten els mateixos de la Trinca. Per exemple, el Miquel Àngel Pasqual és Don Jaume, el Toni Cruz és Don Pere, és a dir, el fill de Don Jaume, el Mainat és el Montaner, que és el secretari, després el Francesc Borrull és el Fontanelles, que és com un noble català, i després Montserrat García Saqués, que fa de Doña Constança. Molt bé, ara us explicaré l'argument d'aquesta òpera, que diu així. Escena primera. Al saló del Palau Reial de Barcelona, mentre el cor canta la glòria del rei, En Muntaner, que és el secretari del rei, parla amb Fontanelles, noble català, dels problemes de salut del rei afectat d'una infecció venèria que va agafar després d'encolar el rei Serraí de Mallorca per tal d'humiliar-lo.
És que això, això...
El senyor Marcelí.
És a dir, el rei ve... està malalt, perquè després de conquerir Mallorca en els serraïns...
Ha agafat el mal francès. El mal francès...
Ha agafat el mal francès.
Un altre senyor.
Un altre senyor, exacte.
Jesús.
Escena 2. El rei, malalt, confessa al seu secretari Muntaner que per culpa de l'enculament al rei de Mallorca...
Noi!
Ha transmet... Eren les gatades d'en Pitarra.
Sí, sí.
Escolta, no. Ara posarem la música d'això, eh?
Veig que anava...
Amb la directa. Home, ja us he dit, ja us he dit que en Pitarra va fer una juguesca amb els seus amics, sabíem qui la fotia més grossa.
No, ja veig que el Pitarra anava...
Bé...
A sac-pac.
Confessa, el rei confessa en Muntaner que després d'aquesta, diguéssim, d'aquest succés amb el rei de... Sí, el rei de Mallorca,
sí,
ha transmès la malaltia venèria a la reina i a totes les dones amb les que ella està, inclosa la infanta de Sicília, que és l'atractiva Doña Constança, que és de visita a Barcelona. Després, a l'escena 3 d'una escena d'amor entre el rei i Doña Constança, entra en la quarta escena l'infant Don Pere, que li diuen son pare, el rei Jaume, que està enamorat de Doña Constança i que s'hi vol casar. Naturalment, l'infant no sap que el seu pare s'està agenciant a Doña Constança, que era el que feia el seu pare, agenciar-se a tothom. I el rei li diu que abans de donar-li permís per casar-s'hi ha de demostrar el seu valor al camp de batalla, ja que, com deia Rajoy, dice la cita, el rei li diu: tenim dintre dels collons tot el valor que deixa terra i no en queda per la guerra si es gasta tot en passions. Bé, segueix l'obra, el Consell de Cent notifica al rei que la corona té problemes amb els moros de Tunis i el rei envia l'exèrcit comandat per Fontanelles amb instruccions clares de: primer, una vegada hagis vençut el rei,
digue-ho,
encular-lo. I segon, una vegada hagis fet el primer, segon, literal, eh? Això ho diu en Pitarra i... Perdoneu, que hi ha una escultura d'en Pitarra a les Rambles, sí. Baixant a l'esquerra davant del principal, eh? Segon, una vegada hagis fet el primer, et tires la seva dona, et cagues a la corona i tornes cap aquí. Escena sisena i setena. Un emissari avisa el rei que els moros de Múrcia s'han revoltat. El rei exaltat intenta sortir a la batalla, però clar, està malalt, l'home va amb el mal francès de tot allò que li havia, que li havia passat a Mallorca, oi? I es desmaia i no hi pot anar. Total, que envia el seu infant, envia Don Pere, que marxa cap a Múrcia. A l'escena vuitena, la infanta Doña Constança comunica al rei que a causa dels seus encontres sexuals amb el rei, doncs l'ha deixat embarassada. Més enllà d'estar malalta amb el mal francès, doncs també l'ha deixat embarassada i que espera un fill seu, cosa molt habitual en el rei. Quan tot s'embolica, a l'última escena arriba l'infant Pere, que torna victoriós, i diu: ara que ja ha demostrat el meu valor en batalla, vull casar-me amb Doña Constança, clar, perquè vos m'heu dit... Vos m'heu dit... Sí, però no ho sap ningú, només ho sap el rei, que li acaba de dir. I aleshores el rei li dona permís, tot avisant al seu fill que si algun bailet petit vingués abans d'hora... perquè, clar... Clar, el bailet, l'infant es casarà amb la Doña Constança, però no sabrà com, li arribarà un bailet abans d'hora, saps? Doncs, si algun bailet vingués abans d'hora i se't fot pels nassos, pensa que molts embarassos moltes vegades arriben abans de temps. Bé, i així acaba l'obra i tothom feliç i content.
Home, contentíssim.
No sé si us ha agradat l'argument.
L'anso a tota màquina, però bé.
Vull dir que tot és música, eh? Tot és, sí. Tot és òpera.
Com és que això a mi no se m'ha constatat mai?
El què?
Totes aquestes coses, a les òperes, això. Ningú mai m'ha informat.
Bueno, anem al...
Bueno, ara saltarem l'escena primera. L'escena primera en què... Sí, sí, ja acabem això. Mentre el cor exalta la figura de Don Jaume, i va cantant Don Jaume, Don Jaume, Don Jaume, el Montaner, que és el secretari del rei, i en Fontanelles discuteixen sobre doncs, que el rei ha tornat de Mallorca malalt per culpa de la cosa...
Sí, sí,
de
l'empitonada.
De les... això mateix. Som-hi.
Com us deia Fontanelles, el rei Jaume s'ha fotut. El que guia ens ha sigut. És Jaume manso sense esquelles, és Jaume manso sense esquelles, el que guia ens ha sigut.
Don Jaume, Don Jaume, Don Jaume.
Que la veu sentir i sabeu quin mal és aquest.
Si em guardéssiu el secret us diré que està podrit.
Ja veig que parleu de veres, però com pot haver estat?
Unes purgacions culeres al rei moro li han dinyat.
Don Jaume, Don Jaume, Don Jaume.
És a dir, que el rei moro o Don Jaume bat pel cul
del seu rei amb més decor ho vegi de parlar al gandul.
Si tinc culpa, perdonau-me, jo ho havia entès així.
Qui donava era Don Jaume i qui entomava el serraí.
Don Jaume, Don Jaume, Don Jaume, conquista Don Jaume, Don Jaume.
Tot sembla que l'òpera que hem de tenir del rei Jaume ha de ser això. És que és gros, eh? És que és gros, eh?
He pensat que us faria gràcia.
No, no, escolta, original.
Curiós ho és, eh?
Sí, sí. Que estigui full, si aquest mal que jo deploro va donar-li aquest bacó. Són culeres les del moro, més les de Don Jaume.
Don Jaume, Don Jaume, Don Jaume.
Però no està malament, eh? Enganxa, eh?
No, és ja veuràs. Sí.
Bonic de veure.
Ara, després d'això, ve una... Té la següent.
Ja veig que teniu raó.
Doncs ara, conteu-me això.
És una jota.
Davant Mallorca, que
senyor Marcel, li estan cantant.
Estaven els catalans, sitiant els moros bergants, dintre els murs mig afamats, quan nostre rei i senyor, un dia que el campament...
I ara explicarà exactament com va anar la cosa.
Seus peus cau mort i els morts que aquell em contava fins que van ser cent i tants eren presoners cristians que el rei moro allí ens tirava. Per Sant Jordi el rei digué en el moro rei Taül que juro dar-te pel cul. Així de dintre seré. Llavors entrem a Mallorca. Com va ser encara ho ignoro. Don Jaume guanya en el moro i pel rolet me l'emporca. Que vinguin tots, em digué. I allà sobre d'un bagul, donant el moro pel cul,
bueno,
tot l'exèrcit ho veié.
Tot és una òpera.
Tot l'exèrcit ho veié.
Està bé la música aquesta.
Una òpera.
Que entra bé la música aquesta.
Està molt ben trobat. Entra bé.
Sí, sí.
L'emporcava Don Jaume i tothom ho veié.
Bé, no sé, he pensat que us faria gràcia.
No, no,
si no,
no,
sempre vinc a parlar i sempre que parli com de coses com molt serioses, és que ho he dit.
T'has de deixar anar més, tu. T'has de deixar...
I he pensat que per començar l'any, doncs, acabar...
Una òpera
del rei Jaume.
Li ha agradat, senyor
Virgil? Una sarsuela del rei Jaume, sí. I vull dir que una cosa distreta,
molt bé.
Una gatada d'en Pitarra i de la Trinca.
Sí. Li ha agradat, eh?
Hem començat amb Händel i hem acabat amb la Trinca.
Hem començat molt bé.
Que sí, potser poden venir un dia els de la Trinca explicant-nos com va anar tot això.
Sí, mira, un dia els podem convidar, i tant.
I això tampoc no s'ha fet mai més.
Exacte. Però
mira,
no sé si cal, tampoc, però bé.
Bueno, sí, però vosaltres ho heu proposat que ho tornin a reposar, no sé si al Liceu, eh? Vull dir,
no, hem dit el rei Artur,
La gent vol escoltar aquesta òpera sencera, eh? Quin doncs, part de riure ens diuen, que doncs, la volen escoltar sencera.
Doncs això, hi havia un disc,
i
en el disc, em sembla que a la portada del disc hi sortia una...
No sé si era del Cesc... No,
sortia un dibuix...
Un dibuix del rei,
no, sí.
amb un... Ja t'ho diré...
Era del Peric. Del Peric, Peric, això.
Ah. Amb un sceptre, amb un dit...
Però internet hi és, aquesta òpera, o no?
No, potser està al YouTube. Jo què sé.
Perquè la gent... No. Però què és aquesta meravella? Diuen els veïns.
Aquest que vagin al YouTube, saps? Potser està al YouTube, no
aquest
sé.
Aquest disco no es troba, eh?
Mm.
No es troba. Va. Doncs potser sí que un dia hem de tornar...
Bueno, no sé, escolteu, si ara resulta que algú... No sé, no hem volgut ofendre ningú, eh? Només hem volgut passar una bona estona.
Agradat,
De la mateixa manera que hem escoltat a Händel i hem escoltat a Henry Purcell...
Al mateix nivell.
No, bueno, vull dir...
Al mateix nivell.
A veure, tot és música.
Exacte. Bueno, escolteu, ho hem de deixar aquí perquè tenim sorteig de la Copa del Rei, que s'està fent ara en directe, que estarem al cas.
Hasta completar las 8 eliminatorias.
Sí, bueno, en dos minuts entrem en matèria amb el temps afegit. Ramon Gené, gràcies.
L'Orquestra Simfònica del Vallès protagonitza cada temporada més d'un centenar de concerts arreu de Catalunya, amb què impulsa el talent dels artistes i connecta amb el públic. Autogestionats, pròxims i inclusius, creuen que la música és una eina per transformar la nostra societat. Perquè la música no és de qui la fa, sinó de qui la necessita. Informa-te'n a oisavallès.com.
Versió RAC 1.
Tens 30 segons per imaginar. Per imaginar-te el futur, o com t'agradaria que fos. Per imaginar-te el món, el teu, o el que heretaran les generacions que arriben. Un demà en què podem fer que les coses passin. Imagina't el que vulguis, el que t'emociona, el que podrem aconseguir. Si en els últims 100 anys la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos.
És ara o mai. Gaudeix dels descomptes finals a la Roca Village. Visita el Village i descobreix els descomptes més irresistibles a les teves firmes preferides. Scalpers, Zadig & Voltaire o Coach. Te'ls perdràs?
T'esperem a la Roca Village de dilluns a diumenge fins a les 9 de la nit per viure un destí de shopping únic.
A Cepsa, tots els nostres clients són de 10. Per això, siguis particular o professional, tenim una promo de 10 per tu. Uneix-te a Cepsa Go o Esterressa a Cepsa i et donem 10 euros de regal de benvinguda. I si ja n'ets client, estalvies 10 cèntims litre en els proveïments. Vine a Cepsa i emporta't ja els 10 euros. Consulta condicions a cepsa.es.
Tu vols tenir l'última tecnologia?
Let's go!
Nosaltres volem que ho tinguis per molt menys en el dia sense IVA de MediaMarkt. Només avui, 8 de gener, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Vols tenir l'última tecnologia?
Let's go!
Nosaltres volem que ho tinguis per molt menys en el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 8 de gener, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
RAC 1.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial.
Vull una botiga on tinguin tot el que necessito per la llar amb la millor qualitat i grans descomptes.
La Mallorquina. Fins al 28 de gener fan rebaixes, amb descomptes de fins al 45%.
La Mallorquina, clar. On és?
Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o lamallorquina.es.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Ja són aquí les rebaixes de Decathlon. Entre el 6 i el 18 de gener, no et perdis les millors ofertes a les nostres botigues, web i app. Comencem l'any amb descomptes de fins al 30% per a ajudar-te amb els teus propòsits d'any nou. Per què esperar per començar a practicar el teu esport preferit?
Estic venent casa meva i no me'n surto.
Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy. Estalvien comissions i regala't il·lusions.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Torrons Vicenç us ofereix el temps afegit de la versió RAC 1.
A 5 segons d'arribar a les 7, que ja que ho farem, deixa els pitos.
Bona.